COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui fa un any que Salvador Illa va guanyar les eleccions autonòmiques que havia convocat al març per Aragonès al no poder aprovar els pressupostos perquè els comuns li van donar l'esquena amb l'excusa que continuava endavant el macroprojecte lúdic i recreatiu del Hard Rock a les comarques de Tarragona. Bona tarda, sóc Carlos Osada i un any després el projecte del Hard Rock continua encallat i Salvador Illa comença a notar les dificultats per governar amb dos socis fora del govern però que són d'alt risc i sovint poc responsables. El parlo d'Esquerra i sobretot dels comuns. A matèria identitària i lingüística, Illa està atrapat per Esquerra, com demà es veurà amb el Pacte Nacional pel Català. I amb els comuns, el president de la Generalitat és hostatge en temes tan sensibles per tothom com la vivenda o la taxa turística, que també hauria de desencallar-se o no aquesta mateixa setmana. Aquest dibuix que t'acabo de fer no passa desapercebut per l'oposició, tant de Junts com del Partit Popular i també de Vox. A menys ha parlat la Yolanda Canales.
El president de Junts, Carles Puigdemont, diu que l'objectiu del govern ha estat fotre, ho ha dit literal, la seva formació per tot i en tot moment, i en qüestions com l'habitatge o la seguretat. Però també en un tema que considera cabdal, com és la llengua. En aquest sentit, ha explicat que la seva formació va demanar esperar, abans de firmar el Pacte Nacional per la Llengua, a que sortís la resolució del Tribunal Constitucional sobre la llei del Parlament i el decret del govern que impedien l'aplicació de la sentència del 25% de castellà. I tot plegat, diu, per blanquejar el govern.
És que és el mateix fer política lingüística si tenim una sentència favorable o si la tenim en contra? És que el govern de Catalunya no tindrà res a dir? És que dirà, no, és que hem fet un pacte... Mira, mal aventurat, no ho sabíem. Nosaltres hem dit, esperem-se, perquè és una sentència que segurament no tardarà molt a sortir i és determinant per la llengua. Caram, si és determinant.
Al seu torn, el PP ha criticat que, tot i les esperances que s'havien dipositat en Salvador Illa perquè la Generalitat no estava en mans d'un partit separatista, aquesta s'han esvaït ràpid perquè el president s'ha convertit, diu, en masover d'Esquerra i Junts.
Pero la realidad es muy distinta. El gobierno del Partido Socialista, el gobierno de Salvador Illa, se ha convertido en el mejor aliado de los independentistas, llevando a cabo su agenda independentista, lo cual, sin ningún tipo de duda, es una traición al votante constitucionalista del Partido Socialista, y parece que Illa se ha terminado convirtiendo en el masover de Esquerra Republicana y de Junts.
En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu del grup parlamentari de Vox, Joan Garriga, que acusa als socialistas de no atendre els problemes reals dels ciutadans.
En este año de legislatura se está demostrando dos cosas. Primero, que el PSC está abrazado al comunismo de Comuns y al separatismo de Esquerra Republicana, y que Vox es la alternativa que está centrada en temas reales importantes, la seguridad, la vivienda y acabar con el despilfarro de los impuestos que tanto perjudica a empresas, familias y trabajadores.
I els socis tampoc li ho posen fàcil a Illa. Així, per exemple, i pel que fa a l'ampliació de l'aeroport del Prat, tant Comuns com Esquerra deixen clar que rebutgen qualsevol opció per ampliar aquesta infraestructura.
Gràcies, Yolanda. Ja que hem escoltat fa un moment el pròfug Puigdemont, t'explico que els Mossos que van fer els informes arran de la fugida de Barcelona de l'expresident de la Generalitat el 8 d'agost de l'any passat han assegurat aquest dilluns al jutjat que els seus superiors els van acotar molt i molt els fets d'investigar i les imatges que tenien per fer-ho. Quatre agents i un caporal han testificat al jutjat d'instrucció en la causa oberta contra tres companys seus pel suposat encobriment en ajudar al pròfug Puigdemont a marxar de Barcelona. També van limitar-los les dades sobre les quals podien accedir a les imatges de càmeres de seguretat dels dies 7 i 8 d'agost, segons han explicat aquest matí fonts jurídiques. L'advocat de Hace Oír, Javier María Pérez de Roldán, no ha volgut revelar a la premsa el contingut de les declaracions testificals, però sí que ha assegurat que els agents han ratificat els informes que van presentar.
Eran todos los que han testificado, eran mozos que han hecho los informes que obran en la causa, pues sobre los tres investigados y su presencia en diferentes escenarios de lo que sucedió el 8 de agosto. Ese ha sido el contenido.
¿Les han identificado nuevamente en su lugar?
Sí, sí, se han ratificado en los informes, así que no se han separado de lo que aparecía ya en los informes.
Pel 30 de juny està prevista la declaració com a testimoni de l'aleshores comissari en cap del cos, Eduard Sallent, i altres comandaments. L'acusació popular de Azoir va demanar la setmana passada també la declaració com a testimonis de l'aleshores president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president del Parlament, Josep Rull, i el també conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, i el director general dels Mossos, Pere Ferrer. Tanquem tot aquest bloc entre polític i jurídic, viatjant fins Tarragona. Junts ha decidit no entrar al govern de la capital nacional tarragonina i no pactar amb el PSC. En una compareixença aquest dilluns, el portaveu de la formació, Jordi Sendra, ha argumentat que tot i si és allà una entesa amb els socialistes, no podrien garantir l'estabilitat de l'executiu, ja que entre els dos partits no tenen majoria absoluta. Sendra ha detallat els motius per no formar sociovergència a l'Ajuntament de Tarragona.
Correm el risc, entrant al govern, de perdre la nostra identitat, de quedar dissolts com un sucre dintre del govern i el seu projecte polític. No podem oblidar que el PSC té el triple de consellers que nosaltres i que hi ha precedents a Tarragona que demostren aquesta possibilitat. Sempre hem dit que Tarragona necessita un govern estable i fins i tot amb l'entrada de Junts al govern municipal aquesta estabilitat no estaria garantida, doncs continuarien faltant dos vots per la majoria estable.
A més, els juntaires han reconegut discrepàncies amb el PSC a nivell autonòmic per la seva agenda descatalanitzadora. 5 minuts, 2:45, àrea de serveis. Comencem parlant del temps. La setmana ha començat amb calma. Arreu de Catalunya només s'han format algunes boires en punts de l'interior, baix del Pirineu i sectors del prelitoral. Tot i això, durant el matí ha estat o està sent ja el gran protagonista. A partir d'aquesta tarda creixeran nuvolades que deixaran alguns xàfecs localment forts amb tempestes i també calamar-se, sobretot a les comarques de Lleida. Aquests xàfecs afectaran sobretot també a les comarques del prelitoral, de l'interior, comarques de Girona i també comarques de Lleida. A la resta continua la calma, les temperatures al migdia reculen un parell de graus respecte a les d'ahir i ho faran sobretot a les comarques gironines i en punts de la costa i també del prelitoral. En molts casos, les màximes es mouran entre els 19 i els 24 graus. I ara l'Eduard Sánchez et posa el dia de com està la situació a la xarxa viària. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la circulació en general es manté tranquil·la, sense massa cues ni complicacions especials. Hi ha alguns punts amb intensitat, amb lentitud. Això ve passant des de fa estona a l'autovia 2, cinturó de litoral, al tram de Sant Joan d'Espí, en direcció a Zona Franca, per tant, d'entrada a Barcelona, i en aquest cas, de sortida, a la C32, en la zona de Sant Boi de Llobregat, en sentit Castelldefels. També alguns trams de les dues rondes, en el cas de la ronda de dalt a Sant Gervasi, en sentit Trinitat, o també en aquest sentit la ronda litoral al voltant de Zona Franca. En tot cas, a la resta, com dèiem, de moment sense altres complicacions. És tot, bona tarda.
I al transport públic t'apunto que les línies R1, RG1, R3 i R4 de Rodalies circulen amb més de 40 minuts de retard al seu pas per l'estació de l'Arc del Triomf. L'origen de l'afectació es deu a un tren avariat en aquesta estació, segons Rodalies, en un missatge publicat a X. Els trens de la R1 i la RG1 circulen desviats per l'estació del Passeig de Gràcia. D'altra banda, i segons ha explicat avui el director de Rodalies, Antonio Carmona, Renfe ha acomiadat un dels dos treballadors acusats de sabotatge al servei de Rodalies en la vaga de sindicats minoritaris dels dies 26 de març i 1 d'abril. L'altre empleat manté un expedient obert per també donar indicacions errònies i provocar la supressió de fins a 40 trens de les línies de Rodalies R1, R3 i puntualment la R4.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I ara parlo dels ciberatacs, uns ciberatacs que la Generalitat i els seus àmbits d'actuació van créixer l'any passat un 38%. L'augment respon sobretot a l'increment dels atacs dirigits contra sistemes d'informació i persones dels àmbits de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. A més, durant 2024 es van gestionar 3.372 incidents i més de la meitat són pràcticament tots en l'àmbit universitari. I ara, molta atenció a consumidors i usuaris perquè arriba una època de l'any aquesta on els ciberdelinqüents intenten fer el seu agost. És així, Sergi Tor?
I ara, Carles, atenció, perquè som en una altra època perillosa de l'any de ser víctimes d'un ciberatac. La causa? Doncs la gran demanda que hi ha en la planificació de les nostres vacances. Moltes ofertes de mitjans de desplaçaments, ja siguin d'avió, de tren o de lloguer de cotxes, allotjaments o excursions que són falses. Un ràpid clic i oferir les nostres dades bancàries obre la porta a l'estafa. La directora de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero, adverteix.
Com pot ser l'estiu, quan estem comprant els viatges, els hotels, sí que existeix una correlació, de fet d'això se n'aprofiten, per intentar ser més verosímils a l'hora de fer l'atac, doncs fer-lo coincidir amb finestres temporals de l'any, per motius obvis, doncs un espera rebre certes coses i d'això també se n'aprofiten.
En l'àmbit de la prevenció, l'Agència de Ciberseguretat ha activat un canal a WhatsApp per alertar de les ciberestafes. També recomana, en cas d'haver patit un incident o un una estafa online, denunciar-la ràpidament als Mossos d'Esquadra. I és que moltes vegades no ho fem al considerar que es tracta d'una petita quantitat, però si no denunciem s'evita la investigació policial i, per tant, l'estafador continua la seva activitat delictiva amb total impunitat.
Gràcies, Sergi, que la nit no sigui una font de problemes, sinó d'oportunitats. Amb aquest objectiu, la comissionada de la nit de l'Ajuntament de Barcelona, Carmen Zapata, s'ha marcat unes línies d'actuació per a aquest mandat. Un full de ruta en què destaquen propostes destinades a diversificar l'oferta d'oci nocturn existent ara mateix a la capital catalana, com ara el fet d'obrir equipaments municipals com poliesportius o centres cívics de nit per oferir alternatives a les propostes més lligades a bars i discoteques, que l'Ajuntament compta concretament amb molts equipaments de proximitat que poden ampliar horaris i oferir propostes alternatives en aquests moments. En el rerefons de la mesura hi ha la voluntat de l'Ajuntament de desconcentrar l'oferta d'oci nocturn de la capital catalana, que ara mateix es troba sobretot en quatre districtes: Ciutat Vella, l'Eixample, Sant Martí i també Sarrià-Sant Gervasi. L'oci nocturn rep amb satisfacció les propostes de la comissionada de la nit, tot i que mostren expectants de com s'aplicaran en el dia a dia de la ciutat. Ho hem analitzat aquest matí a Rere en COPE Catalunya i Andorra amb Ramon Mas, que és el secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona. L'ha escoltat la Yolanda Canales.
Ell considera que és un nou enfoc que era necessari, però mentrestant, diu, s'han perdut moltes llicències d'activitat i es continuen perdent. I molts supermercats o gimnasos han fet també que discoteques de tota la vida hagin desaparegut del mapa. Per això troba fonamental aquesta proposta, si és que no es vol que l'oci nocturn desaparegui d'un dia per l'altre a la ciutat. Ara bé, Ramon Mas adverteix que per això cal una reforma legislativa i tenir una visió metropolitana que impliqui a les ciutats al voltant de Barcelona.
Però per fer això s'ha de fer una reforma normativa important i flexibilitzar parcialment els plans d'usos que prohibeixen radicalment l'obertura de noves llicències a la ciutat de Barcelona. I, a més, hem de tenir una visió també metropolitana que afectin a les principals ciutats que estan al voltant de Barcelona, perquè si no és així no arribarem a una solució.
El secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona diu que volen que s'obrin nous locals on no hi hagi veïns perquè no molestin. Es tracta de mantenir un equilibri que durant 20 anys no s'ha produït. I es necessita l'oci, no només per una qüestió de salut mental, sinó també perquè són empreses i fan una aposta cultural.
És mantenir un equilibri que durant 20 anys és com si tinguéssim un bosc que s'ha anat talant arbre a arbre. No hem posat mesures perquè creixin nous arbres. I això és molt perillós, perquè l'oci és bàsic per la joventut i per la gent de totes les edats, i ho vam veure a la pandèmia, i realment hem d'entendre que, primer, que som empreses, segon, que som activitats culturals, que generem uns espais culturals amb música enllaunada i amb concerts en directe a Barcelona, molt important.
Ramon Mas també destaca la importància del sector, però per altres factors. Ha explicat que s'ha donat el cas de ciutats universitàries d'arreu d'Europa que també estan perdent oci nocturn, i això s'ha traduït en menys estudiants.
I són ciutats que, per exemple, eren ciutats universitàries i estan perdent moltes places universitàries perquè els universitaris no volen anar a ciutats que per la nit estan mortes. A més, és un pols molt important de cara al turisme. Més de 25 milions de turistes a Espanya venen per l'oci nocturn que hi ha en aquest país. I, a més, és un agent cultural perquè fa que diferents ciutats estiguin al mapa quan entren dintre de la ruta de concerts.
I el problema no es dona només a la ciutat de Barcelona, sinó també a l'Hospitalet, per posar un exemple. És la segona ciutat més gran de Catalunya, de les més grans d'Espanya, però, en canvi, només té dues llicències de discoteca.
Saludo ara la senyora Carmen Zapata, que és la comissionada de nit. Senyora Zapata, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, aviam, el seu equip ha preparat un ambiciós projecte per reconduir o reestructurar, no sé com vol dir-li, l'oci nocturn del que volem parlar. Expliqui'ns una mica quan està previst que comencin a aplicar-se algunes de les mesures que va anunciar vostè l'altre dia, o per ara són mesures que estan en estudi, aviam.
Bueno, algunes estan en estudi i les altres estan pendents de les corresponents licitacions. Pel que fa a l'increment dels serveis com són el servei de mediació nocturna o els itineraris segurs, tot això s'anirà incorporant en la mesura que tinguem els plecs i que tinguem aprovades aquestes... no em surt ara la paraula.
Totes iniciatives que hi han proposades, no?
Bueno, hi ha tot un procés administratiu, que és el que s'ha de fer per poder acreditar aquestes persones, seleccionar-les i posar en marxa aquest servei. Bueno, de fet, el servei de mediadors nocturns ja està en marxa. Sí. El que passa és que hi ha 6 persones que treballen en parelles de 2 i ara mateix s'han de desplaçar entre districtes. Mentre que la idea de futur és que aquestes persones en els districtes on hi ha més activitat no s'hagin de moure del districte, es puguin quedar i, per tant, puguin atendre més quantitat de persones i de situacions.
Això dels mediadors és una figura que ja es va posar en marxa, com vostè deia perfectament. De cara a aquest estiu, crec que està prevista ampliar la presència d'aquests mediadors en diferents zones. No? Que hi hagi més mediadors, volia dir, no?
Sí, això seria el que és desitjable, tot i que, com deia, estem pendents de les licitacions pertinents i de que tot això es pugui engegar i es pugui aprovar administrativament. Però la idea és que, sobretot abans d'acabar l'any, segur que això està en marxa. I nosaltres intentarem que de cara a l'estiu, pensa que és que l'estiu està aquí, al costat, i nosaltres vam presentar fa una setmana, menys d'una setmana, aquestes mesures. Per tant, necessitem un temps per posar-ho tot en marxa, però el que seria de és que sigui el més aviat possible.
Aquests mediadors van en parella sempre. Quines funcions tenen, senyora Zapata?
És la funció que tenen, és la d'observar, detectar situacions que poden col·lisionar amb el descans dels veïns o que poden posar en risc a persones. Llavors els informen, els hi expliquen, els hi diuen que les activitats que estan fent, en el cas, per exemple, dels botellots, que aquesta activitat té un impacte sobre l'entorn, i llavors són persones que estan formades amb seguretat, prevenció i mediació, i són molt joves, per tant connecten molt amb les persones a qui s'adrecen. I un cop que els detecten i els informen, acostuma a haver-hi una reacció positiva. El que es tracta aquí és d'evitar les situacions més de denúncies administratives, policials, o sigui, prevenir abans d'actuar en una dimensió, no?, que ja seria més punitiva o més greu. I a banda d'això també atenen situacions com poden ser agressions masclistes, i atenen a les víctimes, els hi demanen si volen o no volen denunciar. En funció de la resposta, ells estan en contacte amb els serveis d'emergència o els serveis de la Guàrdia Urbana o de Mossos, i llavors ells determinen què requereix cada actuació, si requereix només informació o s'ha d'elevar i s'ha de tractar d'una altra manera.
En el pla que va presentar vostè fa una setmana aproximadament, contemplava ampliar els horaris d'equipaments públics com biblioteques, centres cívics, fins a la mitjanit, no? Ja hi ha alguns espais identificats de com i quan es començarà a fer això, o encara també està en estudi, això, senyora Zapata?
No, encara no. Ara estem parlant amb tots els serveis territorials, perquè el que farem són unes proves pilot per veure quines són les activitats. O sigui, ara hem creat el Consell Plenari. En el Consell Plenari hi participen més de 100 persones. Aquestes persones són persones que estan interpel·lades per les activitats nocturnes. I aquí hi ha en els veïns, hi ha el sector econòmic, hi ha les entitats, i llavors això ho hem de treballar amb aquestes entitats. Nosaltres tenim una idea i tenim el llistat, per descomptat, de tots els centres de proximitat, que és com denominem a tots aquests equipaments, per veure on és més, o sigui, en una zona i un barri on hi ha una mica de tot, no cal aquest servei, però hi ha altres àrees que sí que precisen, perquè tenen més gent jove, perquè tenen joves que estan que no tenen una xarxa comunitària que els aixoplugui. Llavors, totes aquestes coses són les que hem de treballar de manera conjunta per determinar allà on voldrem i farem que s'ampliïn aquests horaris i aquestes activitats.
La idea final, m'imagino, que és no veure gent jove avorrida pel carrer i gent jove, això mateix, al carrer, no? Gent que és...
Exacte.
Joves que estiguin fent coses, no? Molt bé. Amb aquesta nova planificació de la que vostè i el seu equip estan treballant ara mateix, es contempla també, de saturar, podríem dir, districtes molt saturats, no? Sí, com poden ser l'Eixample, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, s'està en aquesta línia també, no? M'imagino.
sí,
tot aquest projecte?
Clar. Sí, sí, clar. Ara el que farem és, a través d'estudis i de l'Agència Municipal de Dades, és veure on es podrien incrementar les activitats nocturnes sense que això tingui un impacte negatiu sobre el seu entorn, i la idea és ampliar una mica l'oferta. Els problemes normalment sempre són pels fluxos de persones al carrer. Moltes vegades aquests fluxos de persones és perquè els locals estan plens i la gent es queda fora. Llavors nosaltres intentarem que aquesta gent estigui el menys temps possible en el carrer, i per això farem, doncs, ampliar l'oferta, treballar amb la mobilitat per tal que aquestes persones tinguin fàcil tornar cap als seus domicilis o cap a on vulguin, però en definitiva que surtin d'aquestes àrees en les que es concentra la gent quan es tanquen simultàniament tots els locals a Barcelona.
I això també es concreta també amb un ajustar millor la xarxa de busos nocturns per una mobilitat molt més adequada. Molt bé, Carmen Zapata, comissionada de la nit de l'Ajuntament de Barcelona, gràcies per atendre'ns, donar-nos unes pinzellades d'aquest canvi que vol fer l'Ajuntament al tema de l'oci nocturn, i a poc anirem coneixent més detalls, perquè és molt interessant i val la pena doncs, que la gent ho conegui. Senyora Zapata, gràcies, molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda, adéu.
Doncs a poc hem arribat al moment de fer una petita aturada, com cada dia a aquesta hora, és per publicitat, i després marxarem fins a Ripoll. La Mar Puerto t'explicarà una iniciativa destinada a combatre l'aïllament dels col·lectius vulnerables, sobretot els que hi ha als entorns rurals. Serà d'aquí 2 minutets i mig.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable... Parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Verano de escalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Metí la llave y parece que se murió.
La asistencia más completa.
Se escuchaba como tac, tac.
Vehículo de sustitución.
Estábamos un poco agobiados porque por aquí no pasa nadie.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
La hipoteca, el colegio de los niños... La revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Oh. Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem fins Ripoll i durant tot un matí tècnics i usuaris i entitats han treballat situacions quotidianes per detectar situacions de vulnerabilitat en entorns rurals. S'ha parlat d'accessibilitat arquitectònica, transport públic o transport públic no adaptat o també estereotips que dificulten l'accés al lloc de feina de la informació a la Mar Puerto.
Sí, Ripoll ha acollit un taller participatiu del projecte europeu CIMER que busca fomentar comunitats més inclusives en entorns de muntanya amb l'objectiu de veure què s'ha de canviar per apropar els serveis i adaptar-los a allò que realment necessiten els col·lectius vulnerables, com per exemple ara persones amb discapacitat, dependència o edat avançada, tal com ho ha explicat un dels investigadors, Sergi Martínez, de Suport Girona.
Ja estem parlant, diguem, de disponibilitat de serveis a nivell de mobilitat, ja no parlem també de serveis sanitaris, socials, educatius, jurídics, per tant, la idea és, vale, aquí en aquesta dinàmica el que volem saber és què estem, diguem, crear o canviar per apropar els serveis i per adaptar-los al que la gent realment necessita.
Representants d'entitats, usuaris i tècnics de diferents punts del Ripollès, Girona i la Cerdanya han identificat algunes barreres del seu dia a dia i han buscat solucions imaginatives. La Laura Expósito afirma que no són invisibles.
Vaig intentar buscar feina per les botigues de Puigcerdà i em van dir que amb la teva discapacitat no podem agafar-te i necessito que a Puigcerdà ens agafin amb la gent amb discapacitat perquè hi ha gent que necessita diners.
I entre els participants també hi ha el Sergi García, un jove de Puigcerdà, que es queixa que les persones vulnerables, per salut mental com ell, no troben habitatge social disponible al seu poble. Diu que vol treballar també com l'altra gent.
Que jo sóc una persona que no pot estar el dia a casa i ja només fer bàsquet i tallers. Jo necessito fer alguna cosa laboral i més indiferent, sap? O sigui, jo tinc un 86 de discapacitat que jo de vegades penso, ostres, jo vull treballar com l'altra gent.
El projecte es desenvoluparà fins al juny del 2027 i entre les accions previstes hi ha tallers, accions de sensibilització i també un projecte de mentoria.
Gràcies, Mar. La hipertensió arterial afecta més del 30% de la població adulta mundial, segons l'Organització Mundial de la Salut. I aquesta patologia és el principal factor de risc per patir algunes malalties, com són les cardiovasculars, especialment malaltia coronària i la malaltia cerebrovascular. El mesurament precís de la pressió arterial és fonamental per al diagnòstic i el tractament adequat de la hipertensió. I quan es pot dir que una persona és hipertensa? Doncs mira, quan la tensió arterial sistòlica és major o igual a 14 i la tensió arterial diastòlica major o igual a 9. Cal tenir en compte també que, excepte en uns pocs casos, les causes de la hipertensió a dia d'avui són desconegudes. No obstant això, sí que existeix un comportament hereditari que és força important. Una història familiar d'hipertensió ocorre entre el 35 i el 50% dels pacients. Important en aquest tema la prevenció i un seguiment constant de la tensió. Una batalla a la que s'apunta el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Ens ho ha explicat, darrere en COPE Catalunya i Andorra, la vocal d'aquest col·legi, la Clàudia Tresserres, ha estat amb ella el Mario Quero.
Amb aquesta campanya, les farmàcies catalanes volen fomentar la importància del control de la hipertensió arterial. La vocal del Col·legi de Farmacèutics, Clàudia Tresserres, alerta que es tracta d'una malaltia asimptomàtica i que moltes persones no són conscients que la pateixen, amb el risc que això suposa.
I el problema de que sigui asimptomàtica és que en un futur, si això no es controla, pot portar pues, accidents cardiovasculars pues, que poden ser importants, fins i tot mortals.
Tanmateix, Clàudia recorda que a partir dels 40 anys és recomanable fer-se analítiques per mesurar aquests paràmetres i que aquest seguiment es pot fer tant als centres mèdics com a les farmàcies. De fet, el Col·legi, conjuntament amb el Sistema Català de Salut, han llançat l'aplicació La meva farmàcia, que suposa un pas decisiu a la digitalització i millora del sector.
També permetrà una comunicació eficient amb el pacient i amb altres professionals de la salut. Doncs, per tot això, encara millora més el seguiment i l'atenció al pacient en tots els nivells.
Finalment, cal destacar que, tot i que es desconeixen les causes de la malaltia, el factor hereditari juga un paper important i en grau més baix altres com poden ser l'obesitat, la diabetis o el fet de fumar i beure assíduament.
Doncs ja hem escoltat els farmacèutics amb aquesta campanya que han posat en marxa, doncs perquè la gent que té hipertensió la controli, la vigili, perquè pot ser conseqüència després de molts i molts problemes de salut. La Teresa és una senyora que té, doncs, hipertensió. Teresa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, quan et van diagnosticar això de la hipertensió i com vas descobrir que la tenies? Aviam.
Bueno, jo vaig començar a tenir els primers problemes d'hipertensió amb el meu primer embaràs. Llavors sí que, bueno, com que estava embarassada, justament em van fer molt i molt de control. Mm-hmm. I bueno, vam estar sobre d'aquest tema durant l'embaràs, però després de l'embaràs això es va aturar i vaig continuar amb la salut normal, diguéssim, fins que en una època de molt d'estrès a la feina, d'un estrès molt important durant uns mesos sostingut, durant molt de temps, després d'aquesta època va ser quan vaig començar a tenir l'atenció molt disparada, que ja m'arribava la màxima 18 i així, i llavors sí que vaig haver de... Bueno, els metges em controlaven, era una situació ja que espantava, i llavors em van fer agafar la baixa, que vaig arribar a estar de baixa 2 mesos, i a regular la medicació que em va començar a donar llavors.
Déu-n'hi-do, 18 és moltíssim, ja l'alertes quan hi ha un 14-9, 14 de màxima, 9 de mínima, però arribar a 18 ja és una exageració. Tres, aviam, quins canvis vas haver de fer en el teu estil de vida després d'aquest diagnòstic? Així, en això, que ets una persona hipertensa i que continua sent hores d'ara?
Sí, continuo sent hores d'ara una persona hipertensa, sí. El que passa és que controlada, no, diguéssim.
Bueno,
els canvis afecten sobretot, en el meu cas, a l'alimentació, en el sentit de suprimir la sal. I després també, doncs, intentar interioritzar el fet de, malgrat tenir molt poc temps, intentar almenys fer una vida activa i els caps de setmana caminar i intentar, pues, fer una miqueta d'exercici dins de la limitació que imposa el tema del tenir poc temps per motius laborals. Clar. Però sobretot el tema de l'alimentació, que és el problema aquest de... Bueno, no tant problema, però de menjar sense sal, que al final t'hi habitues, també.
Clar. Teresa, segueixes algun tractament mèdic o prens algun tipus de medicació diàriament per
controlar la tensió? Sí, jo prenc 3 pastilles cada matí.
3.
Sí, i a més, el dia que durant uns quants dies no tinc perquè no he pogut anar a la farmàcia o el que sigui, alguna d'elles sí que de seguida ho noto.
I com controles la pressió arterial a casa? Amb quina freqüència ho fas?
Bueno, tinc
o
una
no
parella a casa.
Gaire, yeah.
Tinc una parella a casa que quan em trobo malament és quan l'utilitzo. La veritat és que en això sí que no sóc gaire... Bueno, jo em fio una mica de les sensacions del meu cos i mentre estic bé, diguéssim, i no em noto cap cosa estranya, cap mareig, cap cosa que em faci pensar que m'està pujant la tensió, doncs normalment faig vida normal. Sí que tinc la màquina, doncs, a mà, perquè llavors sí, quan...
Bueno, mira, te la trobes una mica malament, agafa la màquina.
Uns dies em va passar, no? Agafes la màquina i llavors tens la facilitat de tenir-la a casa.
Tens una referència ràpid, sense haver d'anar a la farmàcia, tot i que aquesta campanya que s'ha posat en marxa ara, que els farmacèutics conviden a que anem, doncs, a la farmàcia a prendre'ns l'atenció. Hi ha alguna situació o algun hàbit que notis que et fa pujar l'atenció, Teresa?
Bueno, lo que a mi em fa pujar l'atenció és sobretot l'estrès laboral i llavors el fet de tenir una activitat laboral de molta tensió, diguéssim, durant moltes hores seguides. Clar. I a més, en èpoques així també s'hi suma el dormir poques hores. I el dormir poques hores sí que noto molt que és el que acaba al cap d'unes setmanes, no?, fent pujar l'atenció.
Sí. Escolta, ja per acabar, Teresa, quin consell donaries a algú que acaba de ser diagnosticat amb hipertensió? Què ha de fer? Què li diries tu?
Bueno, li diria que s'ho agafi en sèrio, que s'ho agafi seriosament, perquè és una cosa important, que per tant no s'hi pot passar, això no s'hi val, perquè al final, si no ens cuidem, al final el cos peta per un costat o per l'altre. I el tema, per exemple, jo sí que recomanaria que el tema del menjar sense sal, intentar fer exercici i tot això, però el menjar sense sal, que hi ha gent que s'ho agafa com una cosa molt tremenda, no? Hi ha gent que s'ho agafa molt malament, que les coses no em tenen... Realment pots substituir la sal per altres espècies, per barreges d'espècies que no portin sal, i també és una... Bueno, una vegada entres en això i suprimeixes la sal, la veritat és que inclús la família s'hi acostuma i que redescobreixes, no?, el gust, sí, els sabors que tenen els aliments per si sols, clar, i que estan bons i disfrutes igual, clar, del menjar.
I si algú que li agrada la sal, doncs sempre té la possibilitat d'afegir-la després de la cocció, no?
Teresa,
moltíssimes gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé i cuida molt la hipertensió, que és perillosa i pot donar disgustos, si en surts, eh? Gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu. Vinga.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan una entitat de l'àmbit econòmic, esportiu, universitari, cultural i educatiu estableix una relació amb Càritas, passa a formar part del programa d'entitats amb cor. Aquest grup, que compta amb un codi ètic propi, té com a finalitat principal sensibilitzar i integrar les empreses i entitats en els projectes socials de Càritas Barcelona per tal d'aconseguir un impacte social transformador. Entitats amb cor, per tant, convida a les empreses i entitats a treballar per l'excel·lència social i a participar d'un treball conjunt que els permetrà implicar-se en un compromís de canvi amb la societat. Entitats amb cor, que està format per un equip de més de 80 voluntaris, es divideix en 6 categories segons la naturalesa de l'entitat que vulgui col·laborar.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs vinga, entrem ja a la recta final d'aquest informatiu del migdia COPE Catalunya i Andorra. Com sempre, ens acompanya el Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Amb ell repassem els titulars més destacats del que després ens ampliaran a les 3 i 5 a Esports COPE. Suposo que a Can Barça, eufòria, alegria, es guanya el Clàssic i la Lliga a tocar, eh? Queda poquet, eh, ja?
Sí, el Barça, després de guanyar-li ahir al Real Madrid per 4-3 al Clàssic, té la Lliga pràcticament a la butxaca. Només falta que les matemàtiques ho certifiquin. El Barça li treu 7 punts al Real Madrid a 3 jornades pel final. Això vol dir, aquesta setmana hi ha Lliga entre setmana, que si el Real Madrid el dimecres no li guanya el Mallorca, el Barça el dimecres a la nit seria ja campió de Lliga. Si no, el Barça pot ser campió dijous si guanya el derbi al camp de l'Espanyol a Cornellà al Prat. Veurem, parlarem d'aquesta situació, també recuperarem el més destacat del partit d'ahir, que va ser un partit autènticament boig, el Madrid es va avançar, el Barça va remuntar, al final el Madrid una mica més i empata, tot i la victòria el Barça estan molt enfadats amb l'arbitratge d'Hernández Hernández, està més content Laporta amb la recaptació rècord a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb més de 13 milions d'euros. De tot això parlarem de seguida. L'Espanyol no pot respirar encara, després de perdre 3-2 al camp del Leganés. L'Espanyol està 5 punts per sobre del descens a 3 jornades pel final. Tampoc respira el Girona, que va perdre 0-1 davant del Villarreal. El Girona, que està 4 punts per sobre del descens i juga ja demà al camp del Valladolid, que és equip de segona divisió. Qui ja és campió de Lliga és el Barça femení. Després de guanyar 0-9 al camp del Betis, és la 6a Lliga consecutiva del Barça. De retruc se salva l'Espanyol, també ha aconseguit la salvació en aquesta penúltima jornada el Levante-Badalona. La Lliga ACB també signa la seva permanència virtual al Girona i també parlarem de motor, del Gran Premi de França a Le Mans. Segon lloc per Marc Márquez, que recupera el liderat de la General. La victòria al Gran Premi, un Gran Premi accidentat, marcat per la pluja aquesta vegada per Johan Zarco.
Molt bé, més esport a partir de les 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Nosaltres ho deixem aquí. No marxeu de la sintonia. Cadena COPE Catalunya i Andorra està a punt d'entrar, d'arribar aquí als estudis. Pilar García Muñiz començarà, com sempre, la tarda i et seguirem explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.